Avui, Hollywood Boulevard, dintre del seu espai Anatomia d'una pel·lícula, posa en antena un documental sobre el procés de producció d'una de les obres més importants de la cinematografia europea, El gato pardo, de Luchino Visconti. L'acció s'emmarca a la Itàlia de 1860, quan s'apagava l'estrella que fins aleshores havia il·luminat l'aristocràcia, possibilitant així el sorgiment d'una nova burgesia. La introducció corre a càrrec de l'escriptor i crític cinematogràfic Rafael Miret Jorba, autor del llibre Luchino Visconti, La razón y la pasión.
Luchino Visconti va realitzar El gato pardo l'any 1963. Ell tenia 57 anys i estava en el moment físic i psicològic més pròxim a la figura del protagonista, el príncep Fabrizio. El seu cine, el cine de Visconti, s'ha mogut sempre entre dos paràmetres, el del drama personal i també el de la història social, i per ser més exactes, el drama personal dins de la història social del seu país. Això es nota a totes les seves pel·lícules, però és especialment evident en dues parts o en dos fragments de la seva filmografia. El primer, més centrat en el tema polític i social, i el segon, més orientat de cara a la seva vida o a la seva biografia. Aquesta pel·lícula, El gato pardo, seria una pel·lícula frontissa que està entre aquestes dues etapes. El gato pardo, Visconti, reprèn el tema de la unificació d'Itàlia, és a dir, el tema del Risorgimento, que ja havia tractat a Senso. Senso, com tothom recorda, passa a Venècia i explica la relació ben tempestuosa entre la comtessa Serpieri i el tinent Franz Mahler. Tot i que en aquesta pel·lícula la posició de Visconti és molt crítica referent als protagonistes, però en canvi molt optimista pel que fa a la unificació d'Itàlia. Aquesta mateixa situació, però, anys després, quan fa El gato pardo, es capgira. El gato pardo és una pel·lícula més amable pel que fa al protagonista, el príncep Fabrizio, però al mateix temps veu la revolució com una revolució traïda. I l'optimisme de Senso d'alguna manera es transforma en decepció pel que fa al gato pardo. A la figura del príncipe Fabrizio és molt fàcil veure una superposició de personalitats. Per un costat, la personalitat de l'autor literari, Giuseppe Tomasso, príncip de Lampedusa, i per l'altre, la del propi director, que com se sap era comte de Madrone. El film reflecteix la situació personal i també la situació familiar de l'aristocràcia italiana. I més exactament el pacte que aquesta aristocràcia es veu forçat a fer quan la burgesia progressa, avança terreny i s'imposen uns pactes entre uns i altres. En aquest aspecte és fàcil de veure en el casament d'Angèlica i Tancredi. Angèlica és la filla de l'alcalde de Donna Fugata i Tancredi és el nebot del príncep Fabrizio, un reflex de la pròpia vida familiar de Visconti, és a dir, del casament dels seus pares. El seu pare era el duc Giuseppe de Visconti, la seva mare era Carla Erba i pertanyia als laboratoris Erba, per tant, a la burgesia italiana. El cine de Visconti, com és sabut, té una concepció operística amb un rerefons cultural en el qual es barregen pintura, teatre, música i les arts tradicionals. En aquest aspecte, El gato pardo és una de les pel·lícules més completes, perquè també compta amb tot l'equip complet de Visconti al seu darrere, és a dir, compta amb Susi Cecchi d'Amico com a guionista, Nino Rota com a músic, Giuseppe Rotuno com a fotògraf, Mario Garbuglia amb els decorats, Piero Tosi com a vestuari. És una pel·lícula que d'alguna manera només podia fer Visconti, perquè només Visconti, que havia viscut personalment, coneixia exactament com vivia aquesta aristocràcia decadent de principis de segle. Cerimònies com la inicial del Rosari, altres rites domèstics, dinars, sopars, el bany, la missa d'acció de gràcies a Donna Fugata, són unes situacions que Visconti havia viscut i que només ell la pot explicar amb l'exactitud amb què ho fa. Decadència, tristesa, també ironia, sobretot pel que fa als personatges que giren al voltant del príncep Fabrizio, la seva dona, les seves filles, el capellà, una nova classe social, són les pautes d'aquest film. Tots aquests sentiments contradictoris es resumeixen en la seqüència final, la seqüència del ball, que dura aproximadament una tercera part del film. Aquesta seqüència visualitza sense paraules, és a dir, sense el suport literari de Lampedusa, la intencionalitat de la pel·lícula. Quan ballen Don Fabrizio i Angèlica, és la signatura del nou pacte amb la nova classe social. Es visualitza també l'atracció física que d'alguna manera Fabrizio sent per Angèlica i el pressentiment de la mort, que es fa molt més explícit en la seqüència següent, quan ell, sortint de la festa, veu un sacerdot que porta el viàtic cap a un difunt. Penso que tota l'obra i també tota la personalitat de Visconti es resumeixen en aquesta seqüència que considero antològica i irrepetible.
Anatomia d'una pel·lícula.
Avui, El Gatopardo, de Luchino Visconti.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre.
¿A qué viene tanta confusión?
Excelencia, habréis de perdonarnos, ha sido hallado un soldado muerto en el jardín.
¿Qué dices?
Han estallado graves desórdenes en la ciudad y en todas partes. Os envían esta carta de parte del duque de Malvica. Dicen que es muy urgente.
Querido Fabricio, lee las terribles noticias del diario. Los piamonteses han desembarcado. Estamos perdidos. Esta noche mi familia y yo iremos a refugiarnos en los barcos ingleses anclados en el puerto. Confío en que tú harás igual. Dios salve a nuestro amado rey. Te abraza. ¡Qué cobarde! Un acto de piratería se ha producido el 11 de mayo por el desembarco de gente armada en la bahía de Marsala. Comunicados posteriores dicen que han desembarcado cerca de 800 hombres al mando de Garibaldi. Cuando estos mercenarios pusieron pie en tierra, evitaron a toda costa el encuentro con las tropas reales. Se dirigen probablemente a Castelvetrano, amenazando a los pacíficos ciudadanos con la rapiña y la devastación.
Garibaldi.
Paolo, esta noche irás a vivir al Palacio de Palermo. Las casas vacías en estos momentos son casas perdidas.
No, por favor, Fabrizio, es peligroso. Es peligroso. No, Fabrizio mío, es la guerra. Es la guerra.
El Gatopardo va ser dirigida per Luchino Visconti l'any 1963, amb guió d'ell mateix i de Suso Secchi d'Amico, Enrico Medioli, Massimo Franciosa i Pasquale Resta Campanile, basat a la novel·la de Tomasi di Lampedusa. Els decorats van ser de Mario Carbuglia, l'ambientació de Giorgio Pes i l'Eudomia Ercolani, el vestuari de Piero Tosi, el muntatge de Mario Serandrei i els intèrprets principals, Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale, Paul Stoppa, Serge Reggiani i Pierre Clementi. El Gatopardo va ser escrita per un príncep italià vingut a menys, anomenat Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Es diu que, al igual que Visconti, era un home d'una cultura més europea que no pas italiana, i la seva novel·la tractava d'un canvi social en la història a través del retrat d'una família aristocràtica en decadència. També es diu que Tomasi di Lampedusa va escriure la seva novel·la en els cafès, especialment en una gelateria de Palerm. La va acabar el 1958 i va ser rebutjada per moltes editorials, fins al punt que Tomasi va morir sense arribar a conèixer el gran ressò internacional obtingut per la seva obra temps després. El cardenal de Palerm va definir el llibre com un dels tres factors que havien contribuït a la deshonra de Sicília al costat de la màfia i de Danilo Dolci, i el fet que fos portat al cinema causaria un mal irreparable a Sicília. Quan Luchino Visconti s'interessa per la novel·la de Tomasi di Lampedusa, confia al fill adoptiu d'aquest, Gioacchino Lanza Tomasi, la recerca d'exteriors pel rodatge del film. Igualment, un vell amic sicilià de Visconti, dels temps de Coco Chanel, el duc de Verdura, facilita informació sobre com ballava l'aristocràcia siciliana la contradansa, quins eren els seus vestits i altres aspectes documentals. En aquest sentit, Piero Tosi, el dissenyador de vestuari, va contractar Vera Marsot perquè l'ajudés davant la importància que els vestits tindrien en el film. Vera Marsot, en principi, es va mostrar reticent perquè, encara que no coneixia Visconti, no simpatitzava amb les coses que llegia sobre ell, on se'l qualificava d'aristòcrata capriciós i buscarraons. Finalment, ella i Tosi van treballar junts per espai d'uns mesos, fins que un dia Tosi va comunicar a la Marsot que Visconti era a punt d'arribar per revisar els seus dissenys. Ella, aleshores, va llançar tots els dibuixos que no li agradaven i ho va posar tot en ordre. Vera Marsot recorda aquells dies d'aquesta manera. Era com si el papa estés a punt d'arribar. Piero Tosi mai va aconseguir desempallegar-se del terror que Visconti li causava. Em va dir que me'n podia anar si volia, però jo volia conèixer Visconti, ja que havia de treballar amb ell. Quan per fi va arribar, va ser molt professional. Com sempre, em va demostrar respecte pel treball realitzat. Es va aturar davant la meva taula i va intercanviar punts de vista sobre els dibuixos del vestuari dels nens, del servei i de l'exèrcit. Visconti era molt estricte amb la gent feble, però mai fals, i, a més, mantenia millors relacions amb les dones que amb els homes. Són moltes les persones que han afirmat que El Gato Pardo, pel seu comportament, pel seu estil de vida, per la seva sensibilitat, per la mirada crítica amb què contemplava el Risorgimento i pel seu examen de l'evolució d'Itàlia a partir de la Resistència, era la personificació de Visconti, el seu viu retrat. Però, en tot cas, no ho era més que el vell col·leccionista de pintures i d'història d'art, encarnat també per Bart Lancaster a Confidències. Així és com Visconti explica com es va despertar el seu interès per El Gato Pardo. La novel·la de Giuseppe Tomasi di Lampedusa m'agradava molt. Li vaig agafar afecte a aquell personatge extraordinari que és el príncep Fabrizio di Salina. Les polèmiques dels crítics a l'entorn del contingut de la novel·la em van apassionar fins a tal punt que desitjava intervenir en elles i expressar la meva opinió. Aquesta és potser la raó que em va moure a acceptar l'oferiment del productor, Goffredo Lombardo, de fer la pel·lícula. És més, coincideixo amb el punt de vista de Lampedusa, que és també el del seu personatge, el príncep Fabrizio. Coincideixo amb ell no només en l'anàlisi dels fets històrics i les situacions psicològiques derivades d'ells. La meva coincidència va més enllà, fins al punt que l'obra s'enfosqueix amb les seves reflexions pessimistes sobre els esdeveniments. El pessimisme del príncep Salina el porta a lamentar la caiguda d'un ordre que, per immòbil que fos, era almenys això, ordre.
Fuimos los gatos salvajes, los leones. Los que nos sustituyan serán chacales, alimañas. Y todos juntos, alimañas, chacales, leones y gatos salvajes, continuaremos creyéndonos la sal de la tierra.
Temo no haber entendido bien. ¿Qué decíais?
No, nada, nada.
No os he oído. ¿Cómo decíais?
Un De Roma va partir un equip amb la missió de preparar la nova casa adquirida per Visconti a Palerm, on s'havia de rodar la pel·lícula. Es tractava d'una casa quasi en ruïnes, però esplèndida, a la vora del mar, als afores de la ciutat. Les persones designades per Visconti van rebuscar per les botigues d'antiguitats de l'illa comprant mobles i objectes d'art. Van disposar la construcció de noves sales de bany amb mosaics antics i van refer tots els salons i les cambres. Aquella era la casa on Visconti viuria per espai d'uns mesos i en ella hi hauria un apartament especial per Alain Delon. El rodatge d'El Gato Pardo va suposar el trasllat a Palerm d'un gran equip que va contractar centenars de persones, extres la major part, que interpretarien els soldats de Garibaldi en el poble rebel i a les tropes borbòniques i piemonteses. Els aristòcrates, per altra banda, s'interpretarien a ells mateixos a la llarga seqüència del ball, en la qual Visconti va acabar emprant un recent descobert vals de Verdi. Visconti va romandre 4 mesos a Sicília filmant durant l'estiu, quan l'illa ofereix un to groc i polsegós. Visconti tenia una resistència increïble i es passava hores i hores dempeus sota el sol, el sirocco i la calor. Durant les 2 primeres setmanes, quan es rodaven les imatges de la Revolució de Palerm, l'equip va viure unes hores terribles. Els encarregats del vestuari començava la jornada a les 4 del matí i no l'acabaven fins a les 10 de la nit. Això no obstant, no es va produir cap alteració. Tothom es mostrava disciplinat i no hi va haver ni el més mínim intent de vaga. Per altra banda, com era difícil trobar localitzacions que encara mantinguessin l'atmosfera del segle XIX, es van arranjar pals de telègraf i l'asfalt va ser cobert per llambordes. Una cosa que no sabia Visconti i de la qual no es va assabentar fins acabat el rodatge va ser que per filmar es va haver de demanar permís als caps de la màfia, ja que el seu vistiplau era imprescindible. En un principi, no era Burt Lancaster l'actor pensat per Visconti per encarnar el príncep Salina, sinó Marlon Brando. A Brando li agradava la idea, però els productors no se sentien massa atrets per aquesta elecció, i Visconti es va veure obligat a establir contacte amb Laurence Olivier, que no va poder assumir el paper a causa d'una malaltia. Com a alternativa, la Fox va oferir Spencer Tracy, Anthony Quinn o Burt Lancaster, i Visconti va escollir aquest últim. Burt Lancaster havia nascut a Nova York el 1912 en el si d'una família humil d'un barri de Harlem. De molt jove es va convertir en un virtuós atleta formant parella per espai de molts anys amb el seu amic d'infantesa, Nick Cravat. El seu primer paper protagonista en el cinema, procedent dels escenaris de Broadway, el va fer el 1946 en el film de Robert Siodmak, Forajidos, inspirat en un conte curt d'Ernest Hemingway. Al principi, Lancaster era un actor de registre molt limitat, però paulatinament el va anar ampliant fins a la culminació que representa el seu treball a Confidències de Visconti. Indi contestatari a Apache, general feixista a 7 dies de maig o predicador il·luminat a El Mercantri, Burt Lancaster ha estat una de les figures més importants de Hollywood, un físic atlètic que va ser llançat al mercat com un producte per tal que esdevingués una estrella i que es va acabar convertint en un actor, en un dels grans. Aquestes són només algunes pel·lícules d'una filmografia de 80 títols. El falcó i la fletxa, de Jacques Tornier, D'aquí a l'eternitat, de Fred Zinnemann, Vera Cruz, de Robert Aldrich, Taules separades, de Delbert Mann, Els professionals, de Richard Brooks, Atlantic City, de Louis Malle, i La pell, de Liliana Cavani. Més ben considerat avui a Europa que no pas als Estats Units, Burt Lancaster no era un actor que, en l'època del Gatto Pardo, inspirés massa confiança a Visconti, ans al contrari. El realitzador italià tenia moltes reserves al respecte. El considerava una imposició de Hollywood i això es va notar en el tracte que li va donar. D'aquestes consideracions, en va deixar constància el duc de Verdura. Alain Delon i Romy Schneider, en aquella època estaven junts, van declinar l'oferiment de Visconti d'allotjar-se a la seva casa i va llogar-ne una altra a l'altra banda de Palerm. Visconti, però, idolatrava Delon i ell va ser l'únic actor que disposava d'una estança pròpia durant el rodatge. El pobre Burt Lancaster, en canvi, es veia obligat a patir les llargues esperes entre presa i presa, durant voltes i més voltes, sense tenir un lloc on recollir-se. Mentre Burt Lancaster va donar molt més del que s'esperava d'ell, el cert és que ni Alain Delon ni Claudia Cardinale van estar a l'alçada de les circumstàncies. Delon no va saber transmetre la complexitat del seu personatge i Claudia Cardinale no va donar la mesura de la seva Angèlica fins al punt que han estat moltes les veus que han remarcat el poc erotisme que traspua les imatges filmades en els amplis soterranis del Palau que queden quasi sense significat contra la sensualitat descrita per Lampedusa a la novel·la. Es va dir que era com si Visconti no sabés què és l'amor. Ell, que era tan apassionat.
Pobre conde, no hay nada que hacer. A Concheta le tiene sin cuidado.
En ese caso no sabe lo que hace. A fin de cuentas, ¿qué quiere? Cabrialli es un buen muchacho. Tiene apellido, posee tierras en Brianza. Es lo que se llama un buen partido.
Concheta sigue enamorada de ti. Por eso le has traído a él.
Ah, no.
Sí, creo que sí.
Y yo te digo que no.
Entonces, escúchame. Ella está en lo cierto. Después de haberse enamorado de ti, pensar en Cabrieri sería como beber agua después de probar...
¿Probar qué?
Probar el vino de Marsala.
En opinió de Claudia Cardinale, El Gatto Pardo va significar un canvi dràstic a la seva forma de mostrar-se davant la càmera. El personatge d'Angèlica em va deixar marcada per sempre. Visconti em va ensenyar a ser maca. Jo tenia una mirada difusa i fugaç. Ell em va obligar a precisar-la, perllongar-la i mantenir-la. Sempre em deia que havia de retreure la barbeta per donar més llum als ulls. Ell va esculpir els meus ulls. Claudia Cardinale tenia 25 anys quan va encarnar el personatge d'Angèlica a El Gatto Pardo. Havia nascut el 1938 a Tunis i es va formar en el Centre Experimental de Roma. La bellesa del seu rostre i del seu cos, els seus grans ulls i una veu sensualment afònica van fer d'ella una actriu internacional que treia l'atenció de productors i directors tant d'Europa com d'Amèrica. L'hem vist a Rufofu, de Mario Monicelli, Austerlitz, d'Abel Gans, Rocco i els seus germans, de Visconti, La noia amb la maleta, de Valerio Zurlini, Vuit i mig, de Fellini, La pantera rosa, de Blake Edwards, Llibertat, amor meu, de Mario Bolognini i Fitzcarraldo, de Werner Herzog. Així és com recorda Claudia Cardinale la primera trobada amb Burt Lancaster. Va ser molt violent. Havia massajat la dansa amb un mestre de ball. Visconti exigia que la balléssim a la perfecció. Bert acabava d'arribar al plató. Era la seva primera escena, li feia molt mal al genoll i les coses no van sortir bé. Quan Visconti se'n va adonar, es va posar fet una fera. Li va dir que no li importava en absolut tota aquella història de gran estrella, ni les guins que havia sofert per tenir encara la presumpció de fingir-se un jove esportista. Després li va donar l'esquena, amb el desdeny d'un monarca, em va agafar de la mà i em va dur per la força a l'altra banda del saló. En el palau on filmàvem, Visconti tenia un sumptuós apartament privat, atès per criats. Em va portar allí, sempre en silenci, i va tancar la porta. Ens deuríem quedar una hora, bevent xampany i conversant, però sense dir una sola paraula de l'escena amb Burt Lancaster. Després ho vaig entendre. Burt Lancaster era l'estrella recent arribada de Hollywood, i Visconti, segons crec, va voler fer-li entendre que en el set l'únic amo i senyor era ell. Abans d'abandonar el saló, Visconti s'havia limitat a dir-li a Burt: «Tornarem quan vostè estigui llest». Allò va ser molt dur per Burt, perquè Visconti li va llançar la frase davant de centenars de persones. De sobte va venir l'assistent de Visconti per comunicar-li que Burt Lancaster volia parlar amb ell. Vam tornar al saló, vam repetir la dansa, i aquell va ser el començament d'una gran amistat entre Luchino Visconti i Burt Lancaster. Gioachino Tomasi, el fill adoptiu de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, l'autor de la novel·la, recordava que Visconti va gastar en pocs dies 60 milions de lires en objectes d'art per la seva casa de Palerm. Els seus actors li compraven enormes peces d'una ceràmica del segle XVIII anomenada Malvica Antiga. Burt Lancaster, per exemple, li va regalar un forn sencer. Visconti, al igual que D'Annunzio, s'envoltava de les seves riqueses i, com D'Annunzio, duia amb ell la idea del turment, una cor de gent a la qual turmentar. Per altra banda, mantenia una estricta divisió entre els homosexuals masculins i els marietes. El 1966, tres anys després d'El Gato Pardo, Visconti va realitzar un dels episodis de la pel·lícula Les Bruixes. L'episodi es deia La Bruixa Cremada Viva. Estava escrit per Giuseppe Patroni Griffi en col·laboració amb Cesare Sabatini i els seus intèrprets eren Silvana Mangano, Ani Girardot, Francisco Raval i Massimo Girotti. Francisco Raval explica a Hollywood Boulevard la seva impressió de la complexa personalitat de Visconti.
Es una persona, como todo el mundo sabe, que descendía de la aristocracia, de la mejor aristocracia italiana, y por lo tanto había tenido ocasión de ser educado, tan educado que estaba de parte de los pobres. Él era militante del Partido Comunista desde un punto de vista un poco estético, quizá, pero la estética también juega e influyó. Y luego, sobre todo en su obra tenía una intención marxista. Él como persona era muy educado, ya he dicho, y yo muy amable fuera del trabajo, en el trabajo muy disciplinado y quizá un poco distante. Esto de quizá un poco distante lo digo porque yo filmé con él una película donde el sitio donde trabajábamos estaba muy limitado de espacio, y entonces estábamos los hombres en un sitio, las mujeres en otro, y él mientras preparaba la escena. Y luego vivíamos en hoteles distintos. Pero luego en la vida, con las pocas veces que he coincidido con él, tanto en Roma como en Venecia, es una persona muy encantadora, con una chispa ingenioso, muy culto y atento. Recuerdo eso, que era, filmábamos en un sitio en Kitzbühel, en Austria, ¿no?, donde se celebran estos campeonatos de esquí. Y vivíamos en casa de un príncipe amigo suyo, un chalet. Bueno, no vivíamos, sino filmábamos allí. El espacio, aunque era grande, con tantísima gente, pues estábamos los hombres en una especie de cuarto, y las mujeres, Ani Girardot, Silvana Mangano, pues desgraciadamente se fue, una actriz francesa, etcétera, estaban en, por una película un poco coral, ¿no?, estaban en otro lado de la dependencia, mientras él preparaba la escena, y cuando ya estaba todo preparado, las luces y todo, nos hacía entrar. Entonces hacíamos unos ensayos y veíamos cámaras por todos los sitios. Él rodaba con seis cámaras, pero no sabía nunca, rodaba siempre este sketch que hice con él, ¿no? No sabíamos nunca qué cámara nos enfocaba a uno o a otro, quién nos tenía en primer plano, quién en plano general. Entonces, cuando terminaba la toma, él decía, Bene, y comenzaba a enumerar los nombres de las cámaras. Ricardo, Bene o Male, o sea, Bene, decía uno. Mauro, Andato Bene o Male, decía Bene. Bueno, así iba correlativamente hasta que alguno decía, Bene, ma Bene o Male, Bene, facciamo un altro, porque uno ya había dudado, ¿no? Y eso me hacía reír.
Visconti va dedicar 16 dies a filmar les primeres escenes del Gattopardo, just les que després van aparèixer com a fons dels títols de crèdit. I també havia enderrocat una bona part de Palerm per donar-li l'aspecte del segle XIX. Goffredo Lombardo, el productor, que al final va acabar no parlant-se amb Visconti, va suggerir que l'última part de l'entrada triomfal de Garibaldi a Palerm es podria filmar en un estudi, però Visconti es va negar en rodó. Visconti era molt precís en els seus pressupostos i es mantenia sempre en els marges prèviament pactats. Però quan la sisena versió del guió va rebre el vistiplau de Lombardo, aquest productor estava perdent molts diners amb la producció de Sodoma i Gomorra, que de 2 milions de dòlars havia passat a costar-ne 8. Va ser aquest fet el que va obligar a Lombardo a buscar finançament nord-americà amb la Fox. Les clàusules imposades per aquesta injecció econòmica eren que el protagonista fos un actor nord-americà i que el film es rodés en anglès. A Visconti, però, no li va agradar aquest segon punt i l'acord al qual van arribar va ser que les escenes on intervenia Burt Lancaster es rodarien en anglès i la resta en italià. El rodatge del Gattopardo va mobilitzar absolutament la vida de Palerm, inclosa la seva aristocràcia. A més dels actors i figurants, van intervenir-hi 20 electricistes, 120 modistes, 150 artesans, a càrrec dels decorats, perruquers i maquilladors, tots ells instal·lats a la planta baixa del seu Palau Cangí. La calor d'aquell estiu els va obligar a disposar d'un sistema d'aire condicionat que, tot i així, va resultar insuficient per resistir l'alta temperatura i posar la càmera en funcionament abans de la caiguda del sol. Per espai de 7 setmanes, i des de les 7 de la tarda fins a Trenc d'Alba, l'activitat era intensa i el fet que hi hagués límit d'horari obligava a l'equip a alimentar-se a base d'entrepans i a consumir grans dosis de cafè. Aquesta va ser la causa que, al final del rodatge del Gattopardo, tots els que hi havien intervingut patissin una aguda gastritis. Minuciós fins al més mínim detall, Visconti passava revista personalment de cap a peus a tots i cadascun dels figurants, i n'hi havia més de 100. Així és com ho recorda Claudia Cardinale. El set oferia un espectacle increïble. Luchino era exigent fins la bogeria. No se li escapava res. Tot detall, per petit que fos, havia de ser perfecte i autèntic. Ho controlava tot de forma quasi maniàtica. Assistia a les proves de vestuari, al maquillatge. La seva meticulositat era increïble. Al final del rodatge, la meva perruquera va tenir una depressió nerviosa perquè el meu pentinat era tan complicat que li suposava 2 hores de feina cada vegada. Allò va ser extenuant per tots. Els nobles sicilians, que Visconti utilitzava perquè s'encarnessin en ells mateixos, queien com a mosques. Jo no m'asseien tota la nit perquè la cotilla que senyia el meu cos no m'ho permetia. Visconti em va fer construir una mena de cadira sobre la qual podia recolzar-me i alleugerir una mica el pes que suportaven els meus peus. Alain Delon tenia 28 anys quan va encarnar el personatge de Tancredi a El Gattopardo. 3 més que Claudia Cardinale. La seva ambigüitat com a actor la va descobrir René Clément en el film A ple sol, basat en una novel·la de Patricia Highsmith, però va ser Visconti qui el va enriquir dramàticament a partir de Rocco i els seus germans. Dos anys després, Antonioni el va cridar per treballar a l'Eclipsi. A diferència de Burt Lancaster, conegut per les seves idees polítiques liberals, Delon, sempre molt a la dreta, es va veure compromès en el seu dia amb un escàndol criminal que va tenir una forta repercussió. Algunes de les seves pel·lícules són El tulipà negre, de Christian Jacques, Els felins, de René Clément, Tres aventurers, de Robert Enrico, El silenci d'un home, de Jean-Pierre Melville, La piscina, de Jacques Derain, Borsalino, formant parella amb Jean-Paul Belmondo, L'altre senyor Klein, de Joseph Losey, Un amor de Swan, de Volker Schlendorf, Nouvelle Vague, de Jean-Luc Godard i El retorn de Casanova, d'Edward Nierman. Així és com Alain Delon explica el seu record de Visconti i dels dies del Gato Pardo. El Gato Pardo ha estat una pàgina importantíssima de la meva carrera i per això em sento molt feliç que el jurat del Premi Sant Jordi l'hagi escollit com a millor pel·lícula. Per mi, venir a Barcelona és retre un homenatge a Luchino Visconti i a Burt Lancaster, perquè de totes les pel·lícules que he fet, El Gato Pardo té una significació molt especial.
Une page importante dans ma carrière parce que le Gato Pardo c'est synonyme de ma rencontre avec Visconti. Visconti c'est le guépard, c'est Rocco et ses frères, c'est le théâtre et c'est la base la plus solide de ce qui a été et de ce qui j'espère le sera encore toute ma carrière. Donc c'est une chose absolument inoubliable, impérissable et qui m'a apporté tout ce que je suis aujourd'hui. Ben, je suis très heureux pour Luchino parce que je partage cet avis, je trouve que c'est un grand choix et un bon choix. Je crois que Luchino avait un talent tout à fait universel et il a fait de ce film, pas seulement de ce film, mais de beaucoup d'autres aussi, des chefs-d'œuvre. Il en a fait un chef-d'œuvre. Donc je suis fier, je suis heureux d'avoir modestement participé à ce capolavoro. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est en hommage à Visconti, en hommage à Lancaster. Et c'est pour eux que j'ai accepté de venir recevoir ce prix, parce que malheureusement ils ne peuvent pas être là. Mais c'est à Visconti que je dédierai ce prix ce soir.
S'ha parlat molt del ball del Gato Pardo i, de fet, la major part de les coses que es diuen són certes perquè tot era autèntic. Quilos i quilos de flors fresques eren enviades diàriament des de Palerm. Les espelmes de l'aranya que calia canviar cada hora. Les cuines instal·lades prop del saló de ball per tal que les carns i la resta de plats arribessin fumejants davant la càmera. La cambra de rentar i planxar situada a la planta baixa feia efecte de poder netejar els guants blancs dels homes que s'embrutaven amb la suor al cap de poques hores. La vaixella d'or i plata cedida per les famílies més antigues de Palerm. La microscòpica selecció dels figurants que apareixien a les escenes de combats al carrer, guiant-se pel tipus morfològic de cada regió. Els garibaldins, oriunds del Piemonte, la Ligúria, el Vèneto i la Lombardia, alts i rossos. I els partidaris dels Borbons, baixos i de cabell i ulls negres. Visconti va fer venir els rossos des de Roma i els altres els va trobar a Sicília. Els va donar a tots instrucció militar sota la supervisió de coronels de l'exèrcit i els va ensenyar a agafar un fusell, a desfilar i a mantenir-se rígids dalt de cavall.
Oh, un vals. Ni que me hubiese puesto de acuerdo con la orquesta. ¿Nos parece, príncipe?
¿Cómo?
¿Es un vals? ¿O es que ya os habéis arrepentido?
Pues claro que no. Perdóneme.
Son amables conmigo y me siento muy feliz. Sí, Alfonso me ama y vos sois tan atractivo.
Menos mal que él no está oyendo lo que dices.
Os digo la verdad, tío, os lo debo todo. Incluso os debo a Alfonso, porque si vos no hubieseis querido, no hubiera sido...
Calla, de todos modos se habría casado contigo. Te lo debes todo a ti misma.
No, no es verdad.
Sí, es verdad, Angélica. Nadie hubiese podido resistir tu belleza.
Oh,
Libiamo, libiamo nei lieti calici che la bellezza infiora e la fuggevol, fuggevol ora si ne briamo nuca. Libiamo nei dolci fremiti che suscita l'amore poiché quell'occhio è il cuore onnipotente va.
La Traviata és una de les obres musicals que s'escolten a Gato Pardo. Era una de les peces favorites de Visconti i la incluïa en els seus films sempre que li era possible. Aquesta vegada, però, la fidelitat a la novel·la de Lampedusa li va facilitar la coartada. La banda sonora de Gato Pardo va ser composta per Nino Rota. Aquest és el tema sobre el qual ens en parla en Joan Pedrol.
La música del Gato Pardo, escrita per Nino Rota, és una de les més conegudes de la història del cinema i una també de les que tenen menys secrets en la seva elaboració, perquè va figurar tot el procés de gestació a dintre de la contraportada del disc reeditat amb la banda sonora de la RCA, sèrie Cinema 3. Dic això perquè hi ha la versió original també que va sortir en el seu moment, editada a Itàlia per la Titanus, i en la qual l'ordre dels talls era molt diferent de la segona versió que va sortir després per Cinema 3. Per al Gato Pardo, el Luchino Visconti volia una sinfonia original que contingués els temes principals de la pel·lícula, algo així com ho havia fet abans amb Senso, el Nino Rota, en la qual havia adaptat temes de la sinfonia número 7 de Bruckner. Però el Nino Rota tenia en el calaix una sinfonia inacabada en quatre temps de caràcter vicentista que havia compost molt temps abans durant la guerra, en el període de l'ocupació alemana. La va ensenyar, li va ensenyar amb el Visconti, i a veure què li semblava, i va tenir d'ell una aprovació entusiasta. El primer temps d'aquesta sinfonia, que és un Allegro maestoso, és el que surt als títols de crèdit, i després també a l'Adagio, del tercer temps, és el que serveix de tema d'amor per les escenes del Tancredo i l'Angèlica, és a dir, el Tancredi i l'Angèlica, és a dir, l'Alain Delon i la Claudia Cardinale. L'Allegretto agitato, del quart temps, estan elaborats els temes del príncep i els que acompanyen les seves escenes de guerra pels carrers de Palermo. Els ballables de la petita orquestra són que es toquen al final, l'escena final, la famosíssima escena final del ball al Palau de Pantaleone, que són un vals, una masurca, una polca, una caldria i un galop, van ser escrits pel mateix Nino Rota abans d'iniciar el rodatge del film. En canvi, de Verdi és el famosíssim valser, gran valser brillante, que el van trobar, és el vals que balla el Don Fabrizio, és a dir, el Burt Lancaster, amb l'Angèlica durant l'escena del ball. És una peça que també té la seva història, perquè és un autèntic vals inèdit del gran compositor que li va ser regalada amb el Visconti pel muntador del film, Mario Serandrei, que havia sigut amic seu i que l'havia trobat en una llibreria antiquària romana. Les músiques d'acompanyament, fins a l'escena final del ball, van ser executats per una gran orquestra sinfònica com volia el Luchino Visconti, l'Acadèmia Nacional de Santa Cecília, el Teatre de l'Òpera de la RAI. El maestro, el director, va ser el Franco Ferrara. A part d'això, els famosos ballables de l'última part, que són els que ocupen tota la cara B del disc, dels discos que existeixen a la banda sonora del Gato Pardo, amb totes les versions, van ser gravats a ple estiu amb una temperatura de 40 graus a la sombra i va ser necessari fer la gravació a les 7 del matí, perquè la intenció dels responsables era, per un costat, que li van ensenyar aquesta primera prova al Visconti per veure què li semblava. El Visconti, com estava tocada per una petita orquestreta, una orquestina, li va semblar en un principi que podia ser que no estigués gaire bé perquè era una gravassa per primera vegada i que no tenien una execució perfecta. Però el Visconti li va encantar perquè anava molt bé pel ton, aquest to descuidat anava molt bé perquè era el que va pensar ell que es podia tocar en una festa camperola. A part d'això, comentat ja els famosos ballables, sobretot el valser brillante del Verdi i el famós, no oblidem, el famós valser del comiat de Nino Rota, que rivalitza amb bellesa amb el vals del Verdi, hi ha aquestes altres polques, mesurques, etc. que hem comentat, i ja que ha esmentat també la banda sonora sinfònica, la sinfonia que, insistim, la va escriure el Nino Rota basada en una sinfonia seva que havia escrit abans. Aquesta música realment té tot el sabor clàssic que acompanya molt bé les imatges de la pel·lícula del Visconti. Són inoblidables les escenes de la despedida del Tancredi de la Sal de matí quan marxa cap a la guerra i les dones de la casa pues, el van a despedir amb les seves sombrilles a dalt de la terrassa. I a part d'això també el tema d'amor i els títols de crèdit de la pel·lícula, que té tot aquest sabor clàssic, com deia abans, aquest sabor decadent, aquest sabor fins i tot nostàlgic que té tota la pel·lícula del Luchino Visconti.
El rodatge de Gattopardo va durar 7 mesos i va funcionar molt bé tant a Itàlia com a la resta d'Europa. Però va ser un fracàs als Estats Units. La culpa va ser de la Fox, que la va tallar, va doblar a l'anglès les parts parlades en italià i va reprocessar el film, substituint els tons melangiosos i suaus i la llum fosca de les espelmes per colors forts, llampants i cridaners. El resultat va ser tan escandalós que es pot afirmar que hi ha dues versions del Gattopardo, l'original i l'americana. El 27 d'octubre de 1963, Luchino Visconti va fer aquestes declaracions. Per El Gattopardo, es va refer una versió americana sense la meva supervisió. Va ser tallada de mala manera i doblada amb veus que no encaixaven amb els personatges. A més, el film, que era en color suau, va ser processat com si es tractés d'una llampant obra de Hollywood. La resposta del vicepresident executiu de la Fox va ser la següent. Ens podem veure obligats a demandar al senyor Visconti que sembla voler fer malbé la seva pròpia pel·lícula amb afirmacions que perjudiquen el film. El Gattopardo va aconseguir un gran triomf en el Festival de Cinema de Cannes i es va mantenir més de mig any en cartell a París. A Catalunya va ser guardonada amb el Premi Sant Jordi de Cinematografia a la millor pel·lícula de l'any, un títol aquest que es va quedar petit quan, el 1991, se li va concedir de bell nou el Premi Sant Jordi, però aquesta vegada a la millor pel·lícula estrangera de les guardonades a les 34 edicions anteriors. Alain Delon va recollir personalment el premi.
Ma première pensée va pour Visconti, vous vous en doutez. Ce prix vient récompenser une fois de plus, saluer une fois de plus, s'il en était besoin, son génie universel. En ce qui me concerne, je suis très heureux d'avoir même modestement participé à ce qui est, ce qui restera, une page du cinéma italien, une page du cinéma mondial. Je vous remercie de votre choix et je voudrais aussi avoir une pensée pour Burt Lancaster, qui en ce moment attend de rejoindre Visconti sur une chaise de paralytique quelque part en Californie. C'est pour eux ce prix. Merci.
El príncep Salina, va dir Visconti, referint-se al personatge que encarna Burt Lancaster, sabia que pertanyia a una classe que estava condemnada a morir. Al final, podia percebre la mort al seu voltant. Jo puc entendre la seva nostàlgia, però el món havia de seguir, i això és el que jo vull mostrar a la pel·lícula. No sóc un home del sud, i nosaltres, els del nord, sentim una mena de remordiment quan pensem en els del sud. Tenim la consciència bruta. Mai els vam donar l'ajuda que els van prometre. El moviment que va alliberar Sicília dels Borbons es va fer com succeeix en totes les revolucions, amb promeses que es van fer al poble. I, com sempre, aquestes promeses no es van complir. Garibaldi va actuar de bona fe, però els propietaris, els oportunistes, es van afanyar a explotar aquesta situació de canvi en benefici propi, produint-se així la nova opressió burgesa. A través de segles de vassallatge, Sicília roman encara submergida en una mena d'apatia, i la màfia persisteix com una malaltia gangrenosa. Tot això ha de canviar i canviarà. Al meu entendre, el tema del Gattopardo és molt similar al d'una altra pel·lícula meva, Senso, només que aquesta vegada la visió és menys cruel i els fets es presenten més dolçament. Aquests són records de Claudia Cardinale. Quan vam acabar el rodatge del Gattopardo, Visconti i jo vam sopar junts el dia de Nadal i, per Cap d'Any, em va regalar un xal indi brodat en or. L'havia posat sobre la taula i, entre els seus plecs, vaig trobar un meravellós carnet de ball de Cartier d'estil antic. I quan vaig col·laborar a Confidències, em va regalar un monedé de Bulgària amb malla d'or. Sempre tenia aquesta mena de tensions. Visconti va ser un dels darrers prínceps. Va ser el Gattopardo.
Heu escoltat Anatomia d'una pel·lícula, una producció del programa Hollywood Boulevard per Ràdio 4. Banda sonora, Joan Pedrol. Muntatge musical, Plàcid Navarro. Guió, direcció i presentació, Víctor Alexander.